Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
El Partit Popular, quan estava a l'oposició, deia coses que després no aprovava. El que s'ha dit a Mariano Rajoy ara. És a dir, que acabarien amb el matrimoni homosexual, però després quan arribava al poder no acabaven. Que acabarien amb la nova llei de l'avortament, però quan arribava al poder no ho feien. Aquesta insatisfacció, si no ho solucionen, Vox també desapareixeria i un partit no suïcida.
Són les 10 del matí, anirem a un altre dels temes que és molt interessant. Ara parlem del tema de Vox. Vox és un partit que forma part ja del mobiliari de la casa.
És un partit legal, segons el Ministeri de l'Interior.
Efectivament. Sí.
Compleix tots els requeriments de la llei electoral i de la Constitució.
També ho és Bildu, i en canvi se'l criminalitza sistemàticament.
No, doncs molt mal.
És que aquí és collonut, perquè fem servir una vara de mesurar per una cosa i l'altra.
No, però és que la vara de mesura ha de valdre per tots.
Ah, doncs exactament, estem d'acord. No, Jordi, si em deixes dir una cosa, 10 segons. Això que diu l'Anna, és veritat, que és un cert això de, no, escolta, només poden fer realment el canvi de l'estat de les autonomies la dreta, perquè l'esquerra no s'atrevirà mai. És veritat, quan va haver l'Aznar, es van fer els traspassos més importants que ha tingut Catalunya. Però, perdona, perquè no hi havia més remei. Perquè allò que dius, o ho fas, o si no, no et voto la investidura. La següent legislatura, quan va tenir majoria absoluta, va agafar el ribot i, vamos, encara ens fa mal el clatell.
Sí. Encara es paguen les conseqüències.
Encara es paguen les conseqüències. Per tant, Anna, tot això de que la dreta ens ha de resoldre el problema, jo, sincerament, ho veig molt complicat.
No, jo no dic això. Tu has sentit les declaracions de l'Alfonso Guerra?
Bueno, home, totes suposo que no, perquè
doncs,
fa tants anys que són...
Guerra, no, fa quatre dies. L'Alfonso Guerra corre per les xarxes una locució que diu que si Pedro Sánchez s'allunya de la Constitució, no sé en què s'hauria d'haver allunyat de la Constitució, ell no és massa partidari de...
És més salvatge i tot, jo.
És que és molt bèstia.
Jo crec que posa en dubte que el PSOE actual sigui un partit constitucionalista.
Correcte.
Amb la qual cosa hi ha, o sigui, l'exclusió que fa una part de la política, perquè ja no m'atreveixo de la dreta, perquè Alfonso Guerra ja no sé què és, ja no és una exclusió clàssica de vamos, los independentistas, los no sé què, los podemos, estos no són constitucionalistes, no, és que el PSOE també el situen més enllà de la frontera de la Constitució, amb la qual fa... Home, és que clar, són posicions de dirigents històrics del PSOE.
Sí, però hi ha molts barons que no van anar a la reunió l'estan apretant perquè...
Molts no, dos barons no van anar a la reunió.
Tampoc no els hi queden masses barons més.
Ja, no els hi queden gaire més. Però jo només t'he dit que amb la concepció que té el PSOE d'Espanya, que és molt similar en aquest aspecte del PP, no de tots, però el PSOE de tot històric, Alfonso Guerra, aquestes declaracions ho són, és molt difícil que amb aquesta pressió que té el PSOE, no dic que li tingui falta de voluntat en absolut, jo crec que Pedro Sánchez té voluntat d'arribar a un acord amb Catalunya, però que li serà molt difícil, perquè si segueix per aquest camí se'l carregaran els mateixos seus.
Però jo no crec tant en el tema de la voluntat, eh? Jo crec que bàsicament hi ha un escenari en el qual hi ha un govern PP-Vox, i l'única alternativa que hi ha a aquest escenari del govern PP-Vox, com suposo que el Francesc Mar es trobarà en aquesta situació, l'única alternativa que hi ha a l'escenari de PP-Vox és una alternativa que passa per una àmplia aliança que integra des de Bildu, el Bloque, Esquerra Republicana, i això, sincerament, crec que és el que explica que per aquesta via hi ha més possibilitats d'avançar que per altres. No tant pel tema de la voluntat en si, sinó que ara mateix a Espanya, no sé com serà dintre de 10 anys, no en tinc ni idea, però ara mateix només hi ha aquestes dues alternatives sobre la taula, no n'hi ha més.
Ja que parleu del Guerra, fa dos dies el Zapatero, que fou president del govern, va anar a la COPE.
Això xapó, està xapó, xapó.
I va aconseguir una entrevista que és de les vegades que he escoltat un polític defensant millor els arguments davant un preguntador que no era molt, diguem, molt de la corda del que era preguntat. Zapatero, això passa sovint, els exministres o els expresidents són millors que quan va fer una defensa de l'agenda...
No tots són millors expresidents que presidents.
Correcte, jo crec que passa al contrari, i Zapatero jo crec que és al revés, que com a expresident és probablement el millor.
Si algú pot escoltar aquesta entrevista,
és
i fa justament la defensa contrària des d'un cantó diferent del PSOE, de dir, escoltin, és legítim, perquè, per exemple, li treuen molt per cara que justament Sánchez pactés amb Bildu, amb Esquerra, etcètera, diu, escolti, no són jugadors habilitats, no havíem dit que si aquesta gent renunciaven a la violència, en el cas de Bildu, etcètera, podrien... diu, i ho defensa amb una convicció i una claredat que pocs socialistes he escoltat. Mm. I és inapel·lable, perquè és cert, és a dir, o Bildu, diguem, és un jugador com un altre i es pot pactar, o llavors que els il·legalitzin. Però que no els poden il·legalitzar, però són uns jugadors com uns altres, evidentment.
Són les 10 i 5 minuts, ara parlem de Ripoll. Jo volia dir coses, però si dic coses bastant prova, que un dia el meu cap pugui aparèixer metafòricament rodolant per la Diagonal, o no. Perquè prou merder vaig tenir ahir. Un dia que no hauria d'haver tingut merder, perquè a vegades que el millor Twitter és el que no s'escriu. Però, en fi, per tothom. Jo no sé què en penseu vosaltres, jo soc partidari que... Per què no pot governar Sílvia Orriols? Hi havia gent que ahir no va escoltar el que vaig dir. Per què no pot governar Sílvia Orriols? A guanyar les eleccions? Un percentatge molt alt de vots? Ho dic per molts motius, perquè si no... És a dir, l'efecte, per exemple, a García Albiol... García Albiol ha guanyat en majoria absoluta.
No és comparable, Jordi.
Per?
Home, perquè jo crec que la posició de García Albiol...
I
sobretot...
Si veiéssim el que deien de García Albiol fa dues legislatures, riuríem, eh?
Però tampoc no deia el mateix que García Albiol fa dues legislatures que el que diu
ara. Del que diu ara. Això, d'una banda, jo crec que, a més, les posicions de... aquesta senyora de Ripoll, hosti, realment són... Ja diu coses molt bèsties, en alguns casos.
Fa que no, amb el cap ja...
No, escolta'm...
Jo torno a la mateixa. És un partit legal o no és un partit legal?
És un partit legal.
Compleix el requeriment de la llei de partits
és legal,
i la llei...
És legal. Té majoria això, absoluta? Això té majoria absoluta evident. Per governar? És legal que el resta de partits li facin...
Ja està.
Tan legal és una cosa com l'altra.
Però aquesta satanització de partits legals és un principi absolutament il·liberal.
Escolta, perdona, amic meu, això ho fas tu. Això ho fas tu. Aquest qualificatiu de satanització ho fas tu. Hi ha moltíssims ajuntaments a Catalunya en què qui ha guanyat les eleccions no governa. Perquè hi ha hagut pactes, els que siguin, perquè s'ha decidit ser una majoria diferent. Escolta'm, on està la diferència en què això es pugui fer a Ripoll? No li veig. Escolta, si aquests senyors que estan a l'oposició decideixen, començant per Junts, que és, em sembla, el segon partit, no? El que té, sí. Tot i que s'ha fotut una castanya descomunal, fer una coalició i governen, jo això ho trobo legítim.
Legítim i legal. Però la desqualificació sistemàtica de determinats partits legals i la consideració, l'etiqueta de que són absolutament inaptes per governar i que una societat civilitzada, encara que guanyin, no pot tolerar que manin, a mi, des d'un punt de vista liberal, em grinyola una mica.
Un país que sap de què va això, i abans, em sembla, ho parlaves tu, precisament, que és Alemanya, saps que això es fa. I que el partit alternativa per Alemanya... Cuidado amb aquestes bromes, que al final comencem i no sabem com acaben, eh? Mm-hmm. I Alemanya, això ho fan. I quan parles amb els demòcrates cristians, et diuen, nosaltres no pactarem amb aquesta gent. Demòcrates cristians, no socialdemòcrates,
No, la Merkel.
Sí, els demòcrates cristians, els demòcrates cristians...
Vam arribar a demanar que es votés el seu partit a l'esquerra... de Link, o sigui, el partit a l'esquerra postcomunista, vull dir que el viatge, la Merkel, que és de, a més, ve de l'Alemanya, no és, o sigui, no, diguem que no és... Ho ha patit.
Sí, els democràtics cristians alemanys que van ficar els nazis al govern, el primer govern de la República Federal, amb Adenauer. I aquí, vull dir, la hipocresia és ben cert que és l'homenatge que el vici rendeix a la virtut.
Ja, bueno, però la Merkel no ho va fer, això. Ara no sé què...
No, dic el partit. Ho va fer la CDU i ho va fer el partit de Denau.
La Merkel va donar molt bon exemple perquè va impedir que en un Länder concret els seus... Home, jo crec que sí que hem de distingir una cosa, Xavier Melero. Una cosa és que els partits són legals, ja ho hem dit, i l'altre és que no puguem criticar les idees i els programes d'un partit.
I per tant...
Jo penso que el programa que presenta aquesta senyora Ripoll és un programa il·liberal, és un programa tòxic, és un programa que atenta, al final atenta contra la convivència, perquè planteja, jo l'he escoltat atentament aquesta senyora, planteja un dubte sobre un col·lectiu de manera sistemàtica, és a dir, tota la immigració i especialment la immigració d'origen magribí és sospitós per aquesta senyora. Bueno, jo crec que això des d'un punt de vista de convivència democràtica és inacceptable. I els demòcrates ho hem de dir. I, per tant, ella emet un discurs que al final acabarà empitjorant el país, no millorant-lo. I després diu una, fa una altra cosa perillosa, aquesta senyora de Ripoll. Diu que farà mesures que un govern local no pot fer, que són atribució o de la Generalitat o del govern de l'Estat. Aleshores està mentint perquè està prometent unes accions que no podrà aplicar. Ella no pot regular certes coses, perquè no són competència local. Per tant, hi ha dos problemes, un de principis i un, diguem, de proposta política, que està enganyant els seus electors quan diu faré no sé què. Bon, miri, vostè no pot, per exemple, tancar llocs de culte, perquè els ajuntaments no poden tancar llocs de culte. Hi ha una cosa per sobre de tot que està en la Constitució espanyola, que és que es reconeix la llibertat de culte.
Sí, sí, sí.
Per favor, és que això són principis. I tu, Xavier, que ets un bon jurista, ho saps.
Va, si em permeteu, a tot això... Però, Anna, vols dir alguna cosa? Perdona, disculpa, que no et veia.
No. Jo això de Ripoll, de veritat, és que també tinc dubtes, i és el que et deia abans, amb els dubtes i les certeses. És evident que focalitzar un problema d'un poble de 10.000 habitants sobre els immigrants no és exemplaritzar, perquè m'imagino que en què el nivell d'immigrants que hi ha en aquest poble, doncs n'hi deu haver de tota manera, com n'hi deu haver de catalans, de castellans i de valencians. I per tant això és perillós, perquè es pot estendre arreu, focalitzar el problema de la immigració, que hi és, i que hi ha coses que hem de parlar. Jo, per exemple, a Lleida, quan l'Àngel Ros era alcalde socialista, li vaig donar supersuport quan va intentar prohibir el burca, perquè una cosa és el vel islàmic, que forma part de la llibertat religiosa, doncs com les monges poden portar vel al cap, i una altra cosa és el burca, que és una absoluta barbaritat i que atenta contra la Constitució espanyola, que diu que els homes i les dones som iguals, i per tant veure dones amb sacs al cap, això atenta contra la igualtat, i per tant ningú ho hauria de permetre. S'hauria d'abordar aquest problema, també s'hauria d'abordar els problemes dels guetos, i s'hauria d'abordar molts altres problemes que no ho fem només quan hi ha un atemptat. I per tant amb això, parlar d'aquests temes, jo ni sóc absolutament partidari. Ara focalitzar tot aquest problema amb un col·lectiu de forma homogènia, això és una barbaritat. I en quant a qui ha de governar Ripoll, doncs evidentment tots ho heu dit, si ells han tret el 30%, tenen majoria però no absoluta, per tant tenen tot el dret del món als altres a fer-li aquest cordó sanitari, com es va intentar a Catalunya durant un temps fer un cordó sanitari els del 55, i ja s'ha acabat. Però no ho sé, això ho han de decidir els electors, i els electors estan representats amb els seus partits.
Ho dèiem als apunts de les últimes hores. Junts per Ripoll s'ha sumat a aquest, això que et diuen, una expressió que no hi ha gens, que és cordó sanitari.
No, i te'n vas a l'origen històric de l'expressió, encara és pitjor, però bueno.
Sí,
exacte, jo tampoc m'agrada, la veritat.
El més usual és, el Xavier ho sabrà molt millor que jo, després de la Revolució Soviètica, als anys 20, és el bloqueig que es fa.
Correcte.
Per part de tots els països de l'Europa continental, a Rússia, perquè per ofegar la revolució al seu bressol. Les conseqüències són una guerra civil que porta més de 6 milions de morts i la consolidació del poder estalinista.
Totalment d'acord. Doncs això.
És que ni una altra paraula, no sé, ara no se m'acut.
Esquerra, el PSC i la CUP, però posa una condició a Junts per Ripoll, que és liderar el govern alternatiu a l'Aliança Catalana de Silvio Reols, que és qui va guanyar clarament les eleccions, i en aquest cas que la candidata Junts per Ripoll, Manoli Vega, en sigui l'alcaldessa. Manoli Vega, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, bon gràcies dia. A vosaltres.
L'endemà de les eleccions municipals, vostè deia això.
Si hi hagués, doncs, una suma d'altres forces polítiques que vulguin encapçalar aquest grup, doncs els hi donaríem suport en el moment de la investidura, i si no, ens mantindrem al marge, però sempre des de l'oposició.
Què ha passat entre aquest temps per canviar aquesta opinió tan radical?
Doncs bé, imagina't, dia sí, dia no, i a totes hores parlant de Ripoll i a tort i de dret. Val? Per tant, segurament tots plegats, i amb aquesta pressió ha ajudat a que Junts per Ripoll les converses. De fet, fins al dilluns, fins abans d'ahir, a les 10 del vespre, Junts per Ripoll havia de fer una reunió.
Ui, fem una cosa, tornem a trucar i si no fem per telèfon. És que es va retallant i en moments claus... És veritat que el que diu una cosa, que és que moltes vegades els que ens queixem des de Barcelona a Madrid estem fent nosaltres amb Ripoll.
Exacte.
Que és intentar resoldre els problemes d'un poble a través de la mirada de Barcelona. I això val per la política i val pels mitjans de comunicació. Val per tothom. Val per Junts per Catalunya, val per Esquerra Republicana, val per tothom. Val per tothom. Estàs d'acord o no, Pere?
És que aquí l'element local potser és que és no l'hem tingut en compte des de l'anàlisi de Barcelona. A veure, que el que pensa aquesta senyora Aliança Catalana, jo crec que no admet massa discussió, ja ha estat reflectit aquí, però estem parlant d'un cos electoral d'un poble de 10.000 habitants, hem dit, no? Que a més, jo crec que és un poble que està a la perifèria del país, i que ha d'haver-hi algun seguit de greuges associats al fet d'estar a la perifèria del país. No és el mateix estar a Vic, que està a 40 o 50 minuts amb tren i cotxe de Barcelona, que està a Terrassa, que està a Mataró, que està a Ripoll, que en el seu moment els van fer la, ara em surt la C-16, és quan el desdoblament de l'autovia que arriba fins allà dalt, però que fins i tot hi havia un moment d'aïllament geogràfic. Llavors, la perspectiva de com estan les coses és diferent. Segona qüestió. En un poble hi ha unes dinàmiques molt estranyes. Ara mateix, no explicaré els detalls, però a Matadepera hi ha hagut un moviment de haterisme contra l'anterior alcalde que va provocar un partit dos de Junts, després una candidatura independent, un merder que només s'explica amb dinàmiques de poble. Matadepera també té 10.000 habitants. Aquest diu això d'aquell, aquell explica això d'allò altre. Aquí algú ens hauria d'explicar, potser la senyora Manoli Vega ens ho pot explicar, com s'ha produït aquest trasbàs de 5 regidors de Junts a Aliança Catalana, perquè el moviment que hi ha hagut no ha sigut amb la dicotomia d'extrema dreta versus extrema esquerra, que aquí tots els tertulians tot el dia dient, no dic per ningú concret, no sé què, Podem és el mateix que els Fatxes i tot això, no, hi ha una cosa, aquí el moviment s'ha produït de Junts a Aliança Catalana, 5 exactes, i alguna cosa ha passat amb el candidat de Junts, que em sembla que portava 3 legislatures i que ha plegat, i algun rum-rum de poble. Llavors, sí que és veritat que hi ha tots aquests factors locals a tenir presents. Ara, també és veritat que no ens agrada que Aliança Catalana es posi el govern de qualsevol ajuntament.
Un moment, sisplau. Estàvem amb Manoli Vega, recordem que era la candidata de Junts per Ripoll, i ara demana des del partit de ser l'alcaldessa. Li preguntava com és que ara sí que se sent legitimada per ser alcaldessa, tot i haver perdut 5 regidors.
Aviam, començaré dient que el dia 28 tots anàvem amb molta il·lusió per ser alcaldes de Ripoll. Val? 6 partits, 6 llistes, 6 programes. I a Ripoll, evidentment, doncs va donar suport a Aliança Catalana. Això, doncs, jo crec que treure els seus regidors, ni ells mateixos ho pensaven. Dit això, és cert, nosaltres som els grans perdedors i l'any demà de les eleccions vam dir que ens mantindríem a la posició. Al cap de poc, en aquell moment, igual que vam dir això, vam dir, escolta, a mi si surt una força, nosaltres hi donarem suport. Home, el suport no és gratuït, evidentment. Nosaltres som la segona força més votada, i li devem almenys als nostres votants el fet de poder posar com a mínim uns punts de programa sobre la taula. I és en el punt que estàvem. Nosaltres dijous vam fer una reunió amb Esquerra, amb PSC i amb la CUP, i els vam demanar, doncs, escolta'm, com ho tenim? Ells ens van dir que ja estaven avançant tot aquest tema i vam dir, escolta'm, doncs, expliqueu-nos què esteu avançant, digueu-nos qui serà l'alcalde, digueu-nos quin serà el model de poble, i home, i nosaltres hi hauríem d'incorporar aquí uns punts del nostre programa. Val? Evidentment, el programa de la CUP i el nostre no té res a veure, i això ho deixo aquí clar. Ens vàrem emplaçar el dilluns, i el dilluns ens va sortir una altra cosa, i a les 8 vam dir, anul·lant la reunió, l'hauríem de deixar per demà. Jo fins dilluns a les 10, doncs a 10 del vespre a les 10, fins que va sortir el comunicat del pacte aquest d'esquerres, dient que l'any demà feien una roda de premsa i que ja ho donaven per fer. Home, em sembla molt agosarat pensant que nosaltres hi hem de donar suport i que ells no sumen, que vagin i vagin pel dret. I em sembla molt agosarat i un menyspreu per Junts per Catalunya, que, tot i haver perdut, som la segona força més votada. I aquest punt, jo crec que és important en aquest moment. Dit això, el canvi aquest és que a Ripoll i a Catalunya, això s'ha convertit en un problema nacional.
Sí, totalment d'acord.
I durant aquests 10 dies han passat moltes coses. I per tant, quan inclús veus que la CUP convoca una manifestació pel dia 17 o fa manifestos o tuits d'un o dels altres, és el que nosaltres ara diem, escolta'm, prou, posem-hi seny. Vull dir que aquest és una mica el tema.
Val. Si em permet, Manoli, li puc fer unes preguntes? Com estem parlant d'una... Recordem que entre Junts i Esquerra hi ha 26 vots de diferència, que són 760 contra 734, i que tot això el que diu és que ja tot està molt, molt, molt ajustat, però que efectivament Junts va per davant d'Esquerra Republicana, encara que sigui per aquests vots. Però li vull preguntar per coses concretes, perquè vostè m'ho podrà explicar millor que no pas ningú altre, i m'ho pot explicar perquè vostè viu a Ripoll. Què és? Sílvia Orriols és xenòfoba?
Sí.
El partit és xenòfob?
El partit també.
També. Em pot explicar, els motius...
Ha el seu discurs a la immigració.
Me'l pot explicar per vostè el discurs de la immigració, si us plau, que tenen ells que ho puguem entendre, segons vostè?
La senyora Oriols, i des del seu únic regidor, que era ella mateixa, durant 4 anys, ha anat fent aquest discurs. Equivocadament, i abans en parlàveu equivocadament, hi va haver un partit, que va ser la CUP, que al començament de mandat va portar un paper per la resta de grups per fer un cordó sanitari, equivocadament, perquè en aquell moment la vam fer víctima, val? Quan segurament era més fàcil. I a més d'això, ella doncs, va anar explicant. A més, jo sempre dic una cosa, que de la meitat que diu no és veritat i de l'altra meitat no pot fer res perquè l'Ajuntament no té competències. Val? Ella durant 4 anys ha anat fent aquest discurs i la gent s'ho ha cregut. I la gent li ha comprat. I, per tant, ahir mateix que sortia a la roda de premsa i és aquestes coses que m'han ajudat a prendre a fer aquest pas, ahir quan sortia a la roda de premsa i es deia Ripoll ha demanat un canvi, no, Ripoll no ha demanat un canvi, Ripoll ha demanat una reflexió. I aquesta reflexió segurament l'hauríem de fer tots. I l'hauríem de fer més amunt, per si s'han de canviar coses, però des de l'Ajuntament, evidentment, poca cosa més.
Què vol dir més amunt?
Ella té un discurs racista, sí, i molt focalitzat en aquests moments, i dic en aquests moments perquè segurament, i això fa gaires dies, en una de les entrevistes que feia a 8TV, es parlava de que durant 70 anys hem rebut immigració d'arreu, per tant, segurament ara és focalitzada en aquest col·lectiu, però també amb la immigració castellana tampoc no agrada bé. I no fa pas tant, hi havia un tuit que el va borrar, que deia, permetreu que Ripoll tingui una alcaldessa que sigui Vega o Pérez? Per tant, home, aquest discurs i tant que és xenòfob.
Això va piular? Això va piular, diu?
Això ho va treure, ho va borrar, però ho va treure. Jo vaig veure, com jo, el va veure molta altra gent. El va borrar, perquè el vaig buscar i el vaig borrar. I, per tant, ho dic perquè el vaig veure... però no sé si es pot recuperar o no, però el va esborrar. Però bé, el dels 70 anys rebent immigració i prou, crec que això també és evident.
Però si ella deia això, normalment, si ha guanyat, serà per alguna cosa. És a dir, pots fer un discurs? El discurs pot ser el que vostè vulgui. Per tant, vol dir que l'oposició, permeti'm, ha estat un desastre.
L'oposició ha estat un desastre i ha estat un desastre tot, i fins i tot ara, el bombo que se li està donant. Perquè això el que li està donant és moltes més ales. I l'estem passant de víctima a màrtir. I això és així. I posem-nos també la culpa una mica tots.
Inclús
junts, que aquí és el que ha perdut més. Però posem-s'hi tots. I deixa'm dir que sí que és veritat que hi ha molt pocs vots de diferència, però hi són.
Sí.
I hem perdut tots, perquè els socialistes han passat de 3 a 1, per tant, també és un 30% menys.
Per això li deia, Manoli, per això li deia que crec que està molt bé que ara aquí tothom, sí, però argument xenòfob, sí, els altres, no, perquè hem de fer un cordó sanitari, sí, però el problema, amb tots els meus respectes, no el té Silvio Riols, el problema el té l'oposició que ha estat incapaç de...
L'oposició i la societat. En aquests moments, l'oposició en la societat. Perquè ella el que ha fet és un discurs, aquell que fem tots, al voltant d'una taula, a l'hora del cafè i la copa. Sí. Això no pot ser, m'han dit, aquest diu... Sí. Això l'hem fet tots en un moment o altre.
Sí.
I aquest discurs és el que ha calat. I, per tant...
Però ha calat perquè hi ha hagut algú que no li ha dit, escolti'm una cosa, que això que està dient és una bestiesa, o no? O sigui, no,
és que li ha dit, Jo li he dit.
Però doncs, llavors vol dir que la gent no se l'ha cregut. Llavors vol dir que la gent de Ripoll no s'ho ha cregut.
Vale. I a més, doncs, l'hem victimitzat i la gent, molta gent, no és que només li hagi comprat el discurs, sinó que darrere d'aquest victimisme també li han dit pobra noia. Quan darrere de la Sílvia Oriols i d'Aliança Catalana, potser també hauríem de mirar, no darrere, a davant qui hi ha. I vosaltres que sou periodistes, doncs potser hauríem d'investigar qui hi ha davant de tot això.
Ah.
Perquè no és una pobra noia que pregunta un partit.
Qui?
Un partit legal.
Perdoni, li pregunto clar. Digui-m'ho.
No, jo no ho sé.
Home, però sí, home, no, m'està tirant la pedra i amagant la mà.
No, home.
M'està dient, investigueu qui hi ha al davant de tot això, com dient, davant de tot això hi ha algú.
Perquè hi ha persones a davant d'aquest projecte.
I qui són aquestes persones?
jo no l'he de ser, i per tant per això ho dic.
Home, però llavors, llavors sí que li, em posaria al costat de la Sílvia Oriol dir, escolti, m'està vostè acusant d'una cosa que
si no em diu... Vale, però si la dic és perquè és cert, per tant...
Val, per tant si pot ser, acabiu de dir-ho.
Mireu, aquí hi ha, davant de l'Aliança Catalana, hi ha persones dintre d'aquesta... Però bé...
Catalans, estem parlant de gent de què exactament?
Sí. De gent de catalans que estan al davant de tot això.
Però estem parlant de polítics, estem parlant de societat civil...
De fet, en aquesta campanya, i algú, algú s'hi pot... Ja, pot fer aquesta lectura, i els de Ripoll l'hem fet, i de fet hi ha un parell de discursos que els deixa de banda. Ella, per exemple, en aquesta campanya treu l'independentisme, treu l'estelada dels seus programes, quan és un... O sigui, si haguessin de dir aquesta senyora que és el que defensa, jo no diria que és d'extrema dreta, sinó que el que defensa és un discurs contra la immigració, sobretot focalitzada amb els magrebins, i a més els posa tots en el mateix sac, no li va bé cap, vale? Ni res del que fan, però que aquí segurament és més extensa. Que fa 4 dies també hi ficava tota la immigració castellana, però que és una ultranacionalista catalana. És una ultranacionalista catalana. Això és el que és Aliança Catalana i la senyora Oriols. I és cert que durant la campanya deixa l'independentisme, precisament perquè, és clar, molts votants, inclús gent de la seva llista, porta cognoms castellans, però que el tuit aquest hi va ser, i tant que hi va ser. I aquest l'hem vist molta gent a Ripoll. Val? I ja et dic, està borrat, però i tant que hi va ser. Permetreu que a Ripoll hi hagi, per tant, és xenòfoga, és ultranacionalista catalana.
Sí, però em torno a repetir, li torno a preguntar qui hi ha al davant de tot això.
Escolta'm, jo et puc dir que hi ha gent perquè sense... Aviam, perquè ho sents, jo dic que en tot cas algú... Jo no m'he dedicat a investigar qui hi ha, vale? Però m'ho ha dit fulanito, m'ho ha dit manganito i tal. I llavors el que dic és, vosaltres, com a periodistes, potser hauríeu d'investigar què hi ha darrere de tot aquest fenomen. I nosaltres, com a societat, hauríem de fer una reflexió de què ha passat. Com a societat, tots plegats. Vale? I nosaltres més, com...
Manoli, com la veritat, vostè ara, Manoli, vostè, Manoli, és partidari ara deixar-la governar? Personalment,
jo,
vostè.
Jo ara et faré una puntualització amb tot això.
Sí.
A mi, aquí, ara, mentre em donava línia, sentia cordó sanitari. Escolti, parlem de pacte, parlem d'acords, però no parlem de cordó sanitari. Jo proposo un pacte o un acord...
Sí, però un acord, perdona, Manoli, però una cosa molt important, és a dir, un acord, un pacte entre Junts. És veritat que estem parlant d'un poble, però entre Junts i la CUP és una oli i una castanya,
No, no, perdona. Vale. Uns acords, doncs diguem uns acords, amb programes que no tenen res a veure amb el programa de la senyora Sílvia Oriols. Jo proposo que ens mirem des de Ripoll un programa de seny per tirar endavant, un Ripoll en positiu, el programa d'Esquerra. A més, aquí s'ha dit, és veritat, Ripoll, aviam, m'agradaria dir que Ripoll és el Bressol de Catalunya, que Ripoll és molt més, i que Ripoll no és tot això que està sortint. I també m'agradaria afegir que la mateixa reacció mediàtica que hem tingut, que la puguem tenir en positiu amb una altra... no sé, amb la candidatura de la Portalada o qualsevol altra iniciativa o projecte que es faci a Ripoll. Dit això, home, aquí necessitem fer un acord de poble, un acord en què puguem parlar de fer la teulada d'aquí, les plaques solars allà, les comunitats energètiques, l'habitatge, coses en positiu i coses que no reflexen el programa d'aquesta senyora. I, per tant, el que hem de parlar... Perquè si no, escolta'm, potser la fórmula de deixar una extrema dreta és que no li donin pas, perquè és un partit legal, d'acord? Igual que Per tant, potser algú altre ha de fer la feina i dir, no ho hem de dir des de Ripoll. No, jo no pretenc fer un cordó sanitari. Jo pretenc fer un acord programàtic per al poble de Ripoll i amb un Ripoll per viure. Un Ripoll positiu. Mm. I no el Ripoll aquest que sembla que, i també en paraules d'ella, que és el que més greu en sap. O sigui, jo penso aquesta decisió, al final la prenc, perquè jo no visc amb un Ripoll de tràfic de drogues, amb delinqüència, no sé, perquè som la capital de comarca amb menys delinqüència. I això s'ha d'explicar. És important un que sent, però no som en tot cas tot això que diu.
Són 10:45 del matí. Vostè creu, en aquests moments, a 10:45 del matí, que hi haurà un pacte entre les forces d'Esquerra, el PSC, la CUP i Junts?
Doncs espero. La CUP no ho sé, perquè la CUP està tinguent una reacció tots aquests dies que tampoc no està bé, perquè el que està és crispant. I el que hem d'evitar per un Ripoll en pau és les crispacions fora. I això, la setmana passada encara els hi estava dient. Escolta, si el nostre suport, aquests discursos no poden ser-hi. Aquestes manifestacions, declaracions i tuits no hi poden ser-hi. Perquè això no hi ajuda a la cohesió. Perquè ells parlen d'una cohesió, però quan un govern ha de governar per tothom. I com que governes per tothom, governes tant pels 1.400 com els meus 700 com els altres 800. M'explico?
Sí.
Per tant, home, hem de governar pels 11.000, inclús pels que no van anar a votar. Sí. I aquesta és la responsabilitat i el seny que jo demano.
Xavi Domènech.
Sí, jo, una pregunta. És a dir, bueno, primer que jo entenc que Sibiu Riols va treure el 30% dels vots, que és molt important, però que el 70% dels que van votar no van votar aquesta opció, perquè em sembla que ara mateix Sibiu Riols sigui Ripoll, i no és Ripoll, és el 30% dels votants de Ripoll, que és molt important, però no és ni la majoria dels que van votar. Però la meva pregunta és, la sensació que dona, però des de fora, i per això li pregunto, la sensació que dona és que hi ha hagut un traspàs de vots directe, però potser estic equivocat, de Junts a l'opció de Sibiu Riols. És a dir, que el desplaçament ha sigut directament, o si no directe, gairebé tot, perquè vostès han passat, si no ho vaig mal fixat, de 8 a 3 regidors, i Sibiu Riols ha anat de 1 a 6. És a dir, són els 5 que penjarien, han passat. A què ho atribueix? Perquè sembla ser que afecta especialment el votant de Junts, o potser no, potser m'equivoco i vostè...
podríem fer aquesta lectura ràpida, i sí. Però no és ben bé així, perquè els socialistes n'han perdut un i hi ha hagut una força política, la sisena força política, que n'ha tret un. Per tant, no és ben bé així, tots hem perdut, hi ha hagut menys hi ha hagut més extensió, com arreu, i per tant, doncs, els números doncs, són els que són, vull dir que no... Però, evidentment, nosaltres hem set els perdedors en aquest sentit, però no, però els números no són ben així, perquè torno a dir, socialistes n'ha perdut un de 3, n'ha perdut un, per tant és un, també és un número important, i ha pujat una força que no hi era, és un partit independent, un regidor, per tant els números no són ben bé, no els podríem llegir d'altres maneres, val?
Però li faig la pregunta més de fons, no referir directament a Junts.
Però
sí que hi ha un creixement molt espectacular, per tant, aquesta agrupació, aquest creixement, a què ho atribueix vostè?
A què ho atribueixo? Home, a que les coses segur que no les hem fet bé, cap. I aquell ha tingut un discurs populista. Mm. I aquest discurs, doncs, algú li ha comprat, molta gent li ha comprat. El 30% de la gent que va votar, un de cada tres ripollesos, i a totes les taules, i sense edat ni condició social, tothom, perquè no ha set un barri, no ha set, tothom ja ha comprat. Evidentment, i això és el nostre sistema democràtic, ella podria governar amb 6 i nosaltres podem fer un pacte, sí, perquè això és el, sí, tan lícit i legal, és una cosa com l'altra. Mm-hmm. També val a dir, i aquesta crec que és important, és una puntualització important, que ella, amb 6 regidors, no s'ha posat en contacte amb ningú. Val? Per tant, si una persona, la força més votada a Ripoll, amb 6 regidors que no fas res, perquè no pots governar, no pots aprovar, no pots ni investir, no ha fet cap pas, vol dir que ella potser el que no en té ganes és de governar i de continuar fent el seu discurs victimista, val? I això doncs li pot donar un creixement, val? I tot això doncs està, però la realitat és aquesta, la realitat és que ella no ha fet ni un pas tampoc perquè ningú perquè algú li pugui donar suport.
Però és que, senyora Vega, un pas cap a un, si tots vostès estan claríssim que no estarien disposats a fer res amb ella, per tant, bueno, seria una mica un pas retòric. No, però jo voldria tornar a insistir en el que li preguntava en Jordi Basté abans. Vostè ha insistit molt en que darrere d'aquesta senyora Sílvia, o davant, exacte, Sílvia Orriols, hi havia algú. Jo no li pregunto qui és, perquè evidentment segurament que noms vostè no em vol donar, però ens pot explicar de què està parlant? Està parlant de Forces Vives del Poble? Està parlant del món empresarial? Està parlant del món econòmic? De què està parlant?
Bueno, hi ha el dia del debat, per exemple, hi havia una persona aquí, i si busques a mi em deien, per exemple, si busques aquest nom surt fundador de l'Aliança Catalana, em sembla que ara ho ha canviat i tal, o veus els tuits. Vale? I per tant doncs t'hi vas fixant i hi ha, em sembla que diuen, 3 o 4 persones, però escolta'm, jo no m'he dedicat a fer aquesta investigació, però sí que hi ha, sí que és veritat que no és una pobra noia i una campanya que Goita ha fet i que no sé què, aquí darrere hi ha alguna cosa més, d'acord? I això doncs algú hauria d'investigar si és que tant interès té aquest fenomen, val? Això se'ns escapa a Ripoll. Per tant, no sé si és un experiment que s'està fent arreu. De fet, ara n'han muntat més de llistes, però això no surt d'aquesta persona en concret.
Em permet ser una pregunta.
Sí, digues, Anna.
Valdria la pena que algú s'ho miré.
Digues, Anna.
No, jo la pregunta és més de conèixer la realitat de Ripoll. És a dir, si un de cada 3 votants de Ripoll ha votat a la senyora Orriols, m'agradaria si ens pogués resumir una mica la realitat de la immigració al seu municipi i quin és el problema que ha comprat la ciutadania o un de cada 3 votants de la ciutadania, si és que hi ha un problema.
Que hi ha un problema evidentment que és un problema no de Ripoll, segurament d'arreu, i que aquesta reflexió ens l'hem de fer a Ripoll i arreu, d'acord? Però amb números a sobre la taula, Ripoll és la capital de comarca, això és un sortia el Ripollès l'11 de maig d'aquest any. Ripollès és una de les comarques més segures de Catalunya amb menys incidències. Punt número 1. En immigració, nosaltres ara ens sembla que ara mateix, en total de ripollesos som 11.100 no sé què, val? Hi ha 959 magraïns. I crec que hi ha, ara aquest número te'l diré més o menys de memòria, però hi ha 300 i escaig sud-americans, de diferents nacionalitats, tots ells. Això és un 13,97%. Res a veure amb els números que es mouen en altres poblacions. Important, i evidentment que és important, els problemes que puguin sorgir. I tan important per algú que està al front d'una administració com l'Ajuntament, és una baralla com que n'hi haguin 100. Però la realitat és que només en tenim una. Però que la percepció ara mateix és que aquí això és una batalla campal. I em nego a pensar i a canviar d'opinió, perquè no és el Ripoll que jo conec, no és el meu Ripoll. I el que ara vull evitar és aquesta batalla campal arrel de tot això. I m'agradaria que el dia 17 surti el que surti i s'acabés. I quan dic surti el que surti, evidentment, Junts per Catalunya ens posarem a treballar per aquest Ripoll en pau. I és el que parlarem avui amb Esquerra i amb PSC.
Les agraeixo, Manoli, que ens hagi acompanyat i que hi hagi sort, de debò.
Moltes gràcies.
Una abraçada molt forta. Ferran Bel no encapçalarà la llista del PDeCAT al Congrés i abandona la política. Fa uns mesos que ja va avançar en una entrevista al Nació, ara ho ha fet oficial, un anunci que arriba just després, que s'hagi sabut que la seva successora a l'Ajuntament de Tortosa no podrà ser alcaldessa perquè Movem, la candidatura dels comuns i el PSC han pactat amb Esquerra Republicana. Alberto Núñez Feijóo ha dit que el PP no farà alcalde ni Xavier Trias ni Jaume Collboni. A Collboni només el faria alcalde si és amb el suport del PP, però esclar, els números no li surten sense Ada Colau o algún partido independentista. No ha parlat a Es Radio.
Pero el Partido Popular tiene muy claro que no va a apoyar un gobierno independentista ni va a apoyar un gobierno populista, que es el del señor Collboni y la señora Colau. Si la señora Colau no forma parte del gobierno, que ha sido rechazada por la mayoría de la gente que vive en Barcelona, eso sería un paso muy importante.
Doncs si acaba de dir això Alberto Núñez Feijóo, significa que Xavier Trias serà alcalde de Barcelona. És a dir, perquè l'únic dubte que hi podia haver-hi era si el PP...
Que és un altre dubte.
Bueno, si Esquerra, Esquerra el PSC...
No.
Quina?
Bueno, sembla friqui, absolutament. Vox. És que ja, com que ha sortit, s'ha parlat...
Vox.
És que...
Sí. I a més diu populista.
No, la suma dels vots del PSC més la suma dels vots de comuns i de dos hipotètics... Però jo em sembla friqui aquesta història, però com que circula... Clar, fa 21.
Jordi. Sumant.
Sisplau,
sí. 10, ja, sumant. 9, ja, 2, 21. Ja. Però tu creus que, aviam una cosa, ja va passar allò de...
No, és que si ens cau un meteorit sobre el cap, tots som a sota, però collons, és que al final arriba un moment que ja dius, bueno, fins aquí podem arribar, no?
Aviam, el que queda clar avui, el que sí que mata Núñez Feijóo, vaja, amb aquestes declaracions, és que Cirera no farà alcalde a Jaume Collboni, ni farà alcalde a Xavier Trias, però, evidentment, ni a la Colau, però que, per tant, el que farà...
No és el mateix no fer alcalde a Collboni que no fer alcalde a Trias, perquè no fent alcalde a Trias acaba sent alcalde a ser el més votat.
Sí.
I això ho sap el PP.
No,
per tant, aquesta aparent neutralitat és un laissez-faire, laissez passer.
El que ha fet el PP...
Hi ha unes generals i on el Trias ha tret vot, el PP també pretén agrupar vot.
Ui, tinc una última cosa.
Què passa?
No. Que ara vull comentar. 20 minuts per les 11. Un segon, sisplau.
RAC 1. Torna al Grec, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona. Gaudeix de propostes internacionals, descobreix el millor talent local i viu experiències úniques. La creació puja als escenaris de tota la ciutat. Aquest estiu, viu el Grec. Informació i venda a festivalgrec.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
A Obramat tenim els preus més baixos de la zona amb marques líders del sector. Descobreix-lo al nou magatzem Sabadell des de les 7 del matí. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Comanda feta no fa destorb. Voldràs dir feina feta, oi?
No, perquè si ets d'IKEA Family tens enviament gratis a casa o a una oficina de correus per totes les comandes d'accessoris superiors a 30 euros que facis fins al 30 de juny. I si encara no ets d'IKEA Family, pots registrar-te gratis a IKEA.es.
Ja sé que acabem de començar el concert, però és que me n'he d'anar. M'he deixat engegar l'aire condicionat de casa?
Que res no t'espatlli el dia ni el mes. Posa-hi una Aidu d'Airzone en l'aire de casa teva o del teu negoci, siguis on siguis, i comença a estalviar. Aidu disponible a Amazon, tan fàcil com instal·lar-lo tu o el teu instal·lador de confiança.
Estrena un Volkswagen aquest mes de juny a Sarsa Volkswagen amb quotes d'escàndol. Això no passa cada dia, només durant el mes boig de Sarsa Volkswagen. Aconsegueix aquest mes de juny el teu Volkswagen Taigo o Volkswagen Tiguan amb quotes d'autèntic escàndol i amb entrega immediata. A Sarsa Volkswagen, concessionari oficial a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa.com.
Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast. Participa a la jornada de portes obertes del 20 de juny. EUS.cat.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de juny. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia.
Movement that inspires.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Are you ready per WhatsApp? I si busques un curs d'estiu pels teus fills, apunta'ls al nostre Summer Camp, el millor curs intensiu d'anglès per adolescents. Més info a whatsapp.es.
What's up? Welcome to the English Revolution.
Viatges d'anada a les Balears. I ho sentim molt, també de tornada. Cotxe, bicicleta, família, mascotes. L'estiu viatge a GNB. Sortides des de Barcelona i València fins a Mallorca, Menorca i a Eivissa. Reserva a gnb.com o a la teva agència de viatges.
Sabies que el tabac és el responsable del 90% dels càncers de pulmó? A més, són asimptomàtics i per això la majoria de vegades es diagnostiquen tard. Cetires Tires llança un programa de detecció precoç de càncer de pulmó amb el TAC de baixa dosi com a prova central. Inspirat en plans de prevenció europeus desenvolupats amb èxit, és la forma d'anticipar-se al càncer més letal. Cetires Tires, precisió per a la teva tranquil·litat. Informa-te'n a cetir.com.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
A tres quarts d'onze del matí...
La gent pregunta, això vaig dir, que entrevistarem la Sílvia Rius. El pas que la gent té, o no escolta, o parla per boca d'asa, que també és una altra història que també m'agrada molt. Per boca d'asa, perquè també hi ha periodistes que ho són, eh? Perquè gent, jo no em fico mai amb els periodistes, però hi ha alguns que fan fem un concurs de tontos i queden segons per tontos.
I això que no em poso mai amb els periodistes?
No, efectivament. Però és que no sé ni si ho són, jo crec que no ho són. Però, en fi, escolta'm una cosa, que són tres quarts d'onze. Vaig un moment al... No, vaig al moment, no.
Explica això, que no m'he enterat.
No,
estem parlant. Volem noms.
No, Josep Ferrer, que està... No és ell, eh? Josep Ferrer, que està al... El tenim el Josep o no? No, encara. La notícia que us volia comentar és una cosa que no té res a veure amb la política, que és la notícia que dona avui La Vanguardia, que m'he quedat. Hi ha una revista internacional que es diu Epidemiology que ha publicat un estudi sobre els morts a les residències de gent gran de la Comunitat de Madrid durant els primers instants de la pandèmia del coronavirus. Les dades són bestials. La mortalitat de les persones grans que es van infectar de la Covid i que no les van traslladar a l'hospital va ser d'entre un 40 i un 47%. Dit d'una altra manera, gairebé la meitat de la gent gran amb Covid que no va poder anar a l'hospital i es va quedar a la residència va morir. No oblidem que si no van anar i si no van rebre atenció hospitalària és perquè, recordem que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va ordenar a les persones vulnerables en Covid que es quedessin a les residències i que no les ingressessin als hospitals. Preguntareu, bueno, però això va passar tot a tota Espanya. No. La mortalitat a les residències de Madrid està en valors superiors als 40, del 40 al 47. A la resta de l'Estat, el percentatge oscil·la entre el 7 i el 25%.
És impressionant.
Si això passés a Catalunya, estaríem tots al Tribunal de l'AIA, començant per Carmen Cabezas i el conseller Argimon, que recordo que estan investigats pel tema de la policia i de Jusapol, de si se'ls van de si se'ls va es van vacunar abans els Mossos que no pas a la policia.
És esgarrifós. Indica
i no que... passa res.
No, indica que les percepcions, diguem, en política i les realitats poden estar tan lluny que ens hem de fer una pregunta com a ciutadans, eh? Si això és sostenible, perquè clar, vista la victòria que han tingut la senyora Ayuso i el senyor també del PP candidat a Madrid, això fa pensar que hi ha un vel que impedeix que els ciutadans accedeixin a la realitat bàsica més empírica, perquè jo crec que molts votants, vistes aquestes dades, devien tenir avis que es van morir a les residències. Per tant, hi ha aquí un angle de la democràcia, un angle mort, que hauríem d'analitzar cap on anem, perquè anem cap al desastre.
No, no és un vel, Francesc, és mitjans de comunicació. Fins i tot me'n recordo, durant la pandèmia, que algunes televisions espanyoles donaven les xifres de Catalunya cada dia obrint i obviaven les de Madrid, no se'n recordeu? I per tant, és a dir, no és un vel ciutadà, és un vel que, del que fa molts dies que dic, que és la caverna mediàtica de Madrid en mans de qui està i en mans de qui vol, i el seu gran poder sobre la ciutadania, i que és lògica, perquè si tu tot el dia sents, doncs, que Madrid va superbé, que els bars estan oberts i que el nivell de mortalitat és més o menys similar a la resta d'Espanya, obren hospitals, etcètera, etcètera, doncs tu t'ho acabes creient si no contrastes la informació, i si no tens mitjans on la contrastar-ho, només tens aquest fil d'informació, i per tant allò és la veritat, i això fa molts dies que ho dic, no solament per la pandèmia, sinó per molts altres coses.
Aquests dies, Anna, feu un exercici que jo entenc que és dolorós, i a més complicat, de llegir mitjans de Madrid respecte a la posició que mantenen sobre les eleccions, per exemple, la crítica que fan al govern de Sánchez, òbviament, legítima, faltaria més, però a l'altre costat, en canvi, posant tots els valors positius a la campanya, doncs, de Feijóo, és d'un desequilibri tan gran, que realment sobta, fins i tot pels que ens dediquem a aquest negoci, sabem de què va aquesta situació. Estic molt, molt, molt d'acord amb tu, no únicament amb diaris, sinó estem parlant d'aquest microclima periodístic que hi ha a Madrid, que comença amb les tertúlies que generen de bona hora al matí amb alguns mitjans, que es van alimentant després en programes de televisió, que això rebata amb els comentaristes, amb els que escriuen alguns mitjans. És a dir, jo crec que s'ha creat una bombolla en la qual no hi ha cap mena de crítica a coses que es puguin haver fet des de l'administració, per les raons que siguin, que no vull entrar-hi, algunes les sospito, però no vull entrar-hi. Doncs clar, xifres com aquestes que ens acaba de dir Jordi, 40-47% de morts, mentre l'altra xifra, la mitjana, estem parlant del 7%, és tan brutal que això no sigui cada dia portada, o que no hagi sigut un motiu... Avui mateix, que s'estigui parlant amb una ràdio de Catalunya i que no sigui el tema principal del debat als mitjans de Madrid, que... Ho trobo.
Però és que els tòtems de la comunicació de Madrid ja no fan de periodistes. És com si nosaltres aquí, doncs, el Jordi porta cada dia diferents tertulians, cadascú diu la seva, però ell modera. I teòricament ell no respon ni a mi, ni a tu, ni als convidats, intenta contrarrestar, i que és la nostra feina, però és que els tòtems de la comunicació de Madrid avassallen el convidat si no diu, mira, bueno, només tens que mirar lo del Zapatero i la reacció després d'una comunicadora important de Madrid, i te'n dones compte que el periodisme ha desaparegut pràcticament de Madrid.
Jo volia, referent a això que esteu dient, el Pedro Sánchez va iniciar la campanya electoral, per mi erròniament, espero estar equivocat, més a més, però crec que va erròniament, va comparar a Feijóo amb Trump i a Abascal amb Bolsonaro, i es va trobar que la rèplica immediata de Feijóo va ser, no, nosotros queremos el cambio tranquilo. És a dir, si ell volia entrar en una dialèctica que Feijóo respongués com si fos Trump, no ho va aconseguir, per tant pot donar una sensació de sobredimensió que pot ser un error electoral. Però dit això, jo crec que sí que hi ha trumpisme, i que aquest trumpisme està no tan instal·lat en uns polítics que viuen d'ell, és a dir, que es creixen amb ell, però que ells poden actuar com si no ho fossin. I aquest trumpisme està instal·lat en els mitjans de comunicació. És a dir, no a tots, però en alguns importants sí, i que creen una atmosfera que pot ser delirant. O sigui, hi ha gent que ha tingut posicions aquí polítiques de resposta. Jo recordo el conseller aquell de Ciutadans, de, no sé si de Sanitat o d'Assuntos Sociales de la Comunitat de Madrid, que dimiteix, que de fet crec que el vam entrevistar aquí un dia, dimiteix precisament perquè està en contra dels protocols de la vida d'Ayuso, i fa un llibre posterior, una dignitat enorme. És a dir, escolti, això que s'està fent és terrible, vull dir que no és una cosa que no, ningú se'n va donar compte, no. Va haver gent, fins i tot responsables polítics del govern d'Ayuso, que no només se'n van donar compte, sinó que van dimitir per dignitat, criticant públicament el que s'havia fet. Però jo recordo aquella època que jo, per temes de feina, em tocava anar a Madrid algunes vegades, i era com una sensació de goodbye Lenin. És a dir, tu venies de Barcelona, on hi havia totes les mesures, i arribaves a Madrid i allò era la llibertat. Sí, com si no passés res. Era una cosa molt, molt al·lucinant, però és que la percepció en periodistes, jo parlava amb periodistes de Madrid, era aquesta. Jo me'n recordo que em deien, em deien, oh, no, és que aquí està bien la cosa, diu, i lo que está pasando en Barcelona és d'una gravedad enorme, perquè s'està destrozando l'economia de Barcelona. I t'ho deien convençuts, és a dir, tenien la percepció just contrària de la resta d'Europa, perquè és que el model de Madrid de gestió de la Covid no s'ha de relacionar només amb les ciutats de l'estat espanyol, s'ha de relacionar amb tota la gestió que es va fer a Europa. És una excepcionalitat europea, Madrid.
Torno a repetir que la revista no és una revista, és una revista científica i internacional que es diu Epidemiology, o sigui, no estem parlant de
boletín de Pedro Sánchez.
Sí.
Jo, si em permet, Xavier, només una cosa, el Xavier, que a vegades aquest relat que intenten dirigir des de Madrid el compre fins i tot l'Esquerra, perquè el linxament que s'està fent a Irene Montero a mi em sembla de la més bèstia que ha passat darrerament, i això parteix d'aquests mitjans de comunicació, parteix d'aquest discurs, i part de l'Esquerra ho compre.
Melero.
No, a veure, els mitjans de comunicació de Madrid, a veure, perdona, i a la SER amb comentaristes independents.
Ai, el diari,
no crec que el Carles Alsina, la tertúlia del Carles Alsina sigui una tertúlia sectària necessàriament.
No es pot generalitzar.
I són els mateixos mitjans de comunicació que van contemplar l'ascensió d'Unides Podemos en el seu moment, Vull dir, no ha canviat el panorama mediàtic. Aquí ha passat una altra cosa, perquè els mitjans són els mateixos quan va haver una progressió espectacular de l'esquerra que quan es va produir la caiguda. Quin mitjà ha desaparegut?
No, però l'increment...
Són els mateixos.
No, però l'increment, no, per exemple, no. La programació que ara tira un nom, la programació que Anna Rosa la vas a tenir per la mañana, per el mediodía i per la tarde...
Aquesta fa i desfà governs.
No, però...
Anna Rosa Quintana.
Oh, i tant. Bueno,
té poder, tant sí. Té poder, Xavier, no...
Això, Xavier, tu saps que aquests programes que són, diguem-ne, de consum majoritari tenen un efecte.
No crec que el microclima hagi canviat de tal manera que el canvi de signe de la política del país depengui dels mitjans de comunicació. Sou poderosos, però no pas tant.
No, Xavier.
Estem parlant de nosaltres, Xavier.
Dels periodistes.
Hi ha un canvi en uns mitjans de comunicació, evidentment no tots, però que jo crec que sí que evidentment són molt influents. Quan es comença a considerar que hi ha un govern il·legítim a Espanya, i això no ho diuen només representants dels que s'oposen a aquest govern, sinó que es diu, i es compra com a veritat inqüestionable en mitjans de comunicació, home, jo crec que això passa, no. Hi ha hagut una evolució, és a dir, de fet els mitjans de comunicació, el gran espai de batalla política contra el govern Pedro Sánchez, amb uns discursos que, diguem, serien, com heu dit, il·liberals, home, això ha passat. Jo crec que no, hi ha hagut canvis amb això, no, jo no ho veig tan lineal.
No, potser sí, jo no sóc capaç de... Vull dir, veig que hi ha pues, el mateix, el que és el de sempre, el Mundo, l'ABC, la Razón, Antena 3, la 4, veig més o menys el mateix clima, els mateixos periodistes.
Possiblement, amb Sánchez...
Tu recordes que això es deia de Podemos? Sí, Pablo Iglesias. Lo están construyendo en las tertulias de Madrid. Resulta que aquest monstre tant li dona per projectar cap a la fama als polítics d'esquerra, com esponsar-los.
Jo diria que Ana Rosa Quintana no va construir mai a Pablo Iglesias.
Però això es deia, perdona.
Sí, es deia que era un partit laboratori i tal, però després va demostrar...
La Sexta Noche.
Sí, hi ha llocs.
Hi ha llocs. Tu vas al Vicente Vallès, que és el diari més vist d'Espanya.
Hi ha la 13, aquella.
El Vicente Vallès falta l'audició més vista.
De tota manera, hi ha un testimoni interessant en el seu dia del periodista José Antonio Zarzalejos, que havia dirigit l'ABC, que justament deia que sí, ell mateix, des de dins, i és un home vinculat a la dreta, deia que feia una autocrítica, deia que mitjans a Madrid de la dreta s'havien passat, i de fet ell es va enfrontar una part d'aquest món, a José Antonio Zarzalejos.
3 minuts i les 11, anem acabant, però abans d'acabar, sí, anem al centre de Barcelona, perquè hi ha hagut aquesta... Si ho he d'anar pel centre de Barcelona, que sabia que hi ha una aturada de taxis, avui des de les 9 del matí, i vull saber amb en Josep Ferrer com està la situació a aquesta hora del matí. Josep, com està? Bon dia.
Bon dia, doncs mira, estem ara justament a la Gran Via, arribant a Passeig de Gràcia, estem a la capçalera d'aquesta manifestació, i nosaltres avui estem dins d'un taxi que ha vingut de Manresa, i és que avui, a diferència d'altres manifestacions que han fet els taxis de l'àrea metropolitana de Barcelona s'hi han afegit taxistes vinguts d'arreu de Catalunya. Hem vist taxis, per exemple, de Sabadell, Vilanova, la Geltrú, Sitges, o l'Hospitalet de l'Infant, entre altres llocs. També hi ha taxis de Madrid i algun vingut d'Euskadi. La manifestació ara s'aturarà aquí, deixaran tots els taxis a la Gran Via, i una delegació de taxistes s'anirà a la delegació del govern per a reunir-se amb representants d'aquesta entitat. També la clau per ells està el proper dimarts a la tarda. Hi ha una nova reunió a Madrid amb el Ministeri de Transports, depenent del que surti d'aquesta reunió, podrien anunciar noves mobilitzacions. Ara, hores d'ara, és difícil circular pel centre de Barcelona.
Hi ha molts taxis? Has vist més o menys si hi ha molts taxistes o no?
De fet, ocupaven els 6 carrils de Maria Cristina. Es fa difícil perquè la meva posició, jo estic al davant, ara ho acabo de demanar, en breu espero que em passin la dada, però sí que podem parlar de centenars de taxis. De fet, quan estàvem a l'alçada de Muntaner, Gran Via Muntaner, els taxistes, encara hi havia taxistes sortint de Maria Cristina. Ocupen 3 carrils, deixen 2 carrils lliures de Gran Via perquè pugui circular el transport públic.
Molt bé, gràcies, Josep. Fins ara.
Fins ara.
Per Maria...
Jo?
Perfecte, estem de revista. Tenim a punt, el tenim a punt de tu, tu manes.
Sí, sí, totalment a punt. No estem amb aquella trampa de ara poso uns anuncis.
Ara poso uns anuncis. Bueno, espera't un moment, va. Espera't un moment.
Brutus, si es volen endur el cotxe, què fas?
Que ja no cal, mare, que ara hi ha coses més modernes.
Ara el guardià és Movistar Prosegur Alarmes. Una alarma que et cuida la casa i que ara inclou un servei que et protegeix el cotxe. Contracta l'alarma en què cada cop confien més famílies per només 34,90 euros al mes durant tot l'any i em porta 3 mesos gratis de Movistar Car Protect. Truca al 900-222-225.
A Lidl som molt fans de la fruita i la verdura fresca al millor preu. Per això la reposem cada dia perquè tu també puguis gaudir de la seva frescor.